9 i gairebé 30 minuts, gairebé dos quarts de 10, millor dit. Tenim amb nosaltres ja en Domènec Miquel i el Toni Ramon per compartir aquesta estona de tertúlia al Gall del Monestir. Molt bon dia als dos.
Hola, bon dia.
A veure, comencem amb un tema que ha aparegut avui a les portades, més sobre el cas Martorell, que semblava que estava tancat o mig tancat, i avui hem tingut novetats que ens han aportat tant el periòdico com el Mundo amb diverses proves documentals. Faig el petit resum perquè aquelles persones que no sàpiguen de què va tinguin una mica d'idea. Xavier Martorell va encarregar a l'agència Método 3 espiar els regidors d'Unió Democràtica Joan Requesens i Xavier Amador quan els tres, tant Martorell, Requesens com Amador, formaven part de l'equip de govern de Lluís Recoder. Segons el periòdico i el Mundo, l'aleshores regidor de Seguretat Ciutadana i treballador del Futbol Club Barcelona hauria carregat al Departament de Seguretat de l'entitat esportiva el cost de la investigació, gairebé 12.000 euros. Els documents inclouen comptes i propietats dels dos càrrecs d'Unió Democràtica i posen sota sospita la concessió del complex de Mirassol, que recordem està pendent de construcció. La principal novetat, a part d'aquest tema sobre el complex de Mirassol, és que fins ara sabíem que Martorell havia rebut informes de Xavier Amador i Joan Requesens, però no aclarien els documents que havien aparegut fins ara si els havia encarregat ell mateix. Ara, amb aquestes informacions, doncs sabem que Martorell va encarregar informes d'Amador i Requesens quan eren a l'equip de govern. I tot això amb una assemblea avui de Convergència Democràtica en què el partit ha d'escollir el seu president, la persona que ha de substituir Martorell, que recordem va dimitir d'aquest càrrec, però no del seu càrrec a la Generalitat. Jo he intentat fer un petit resum. Dit això, sé que hem parlat del tema en diverses ocasions, però vaja, és una volta més en aquest tema i m'agradaria saber la seva opinió. Qui vulgui començar, que comenci. Toni, que et tinc més a prop.
Molt bé. No, a veure, opinió continua sent una mica la mateixa, no? La indecència d'aquestes pràctiques en la política, bueno, la política o en l'espai en què sigui, no? D'espionatge. I a més, en aquest cas, fins i tot ja de malversar els diners d'una entitat esportiva, perquè que sembli ser, no?, que segons el periòdico, doncs aquests informes de dos regidors de Sant Cugat del Vallès sigui pagat pel Futbol Club Barcelona, doncs home, sí que Sant Cugat em sembla que és la segona ciutat amb més socis del Barça després de la pròpia capital, però no crec que els hi faci massa il·lusió al club, doncs, que els seus diners serveixin per pagar aquests informes. Això ja només per començar. Home, ara em sembla que la cosa s'està complicant i molt, doncs, pel senyor Martorell, que havia intentat anar sortint airós del tema, però si s'acaba demostrant i provant, doncs, que aquests informes han estat demanats directament per ell, han estat pagats pel Barça, només ens falta saber quin interès tenia el senyor Martorell concretament en espiar aquestes dues persones, o si aquest interès no és només del senyor Martorell, sinó que el senyor Martorell, doncs, com a regidor d'un govern, podia anar orientat o ordenat per un alcalde, o com membre d'un partit podia anar també orientat o ordenat per un altre superior. Per tant, tot això ho haurem d'anar descobrint, però només és una mostra més d'aquestes males praxis polítiques que només ens condueixen, doncs, a una indecència constant.
Domènec, com ho veus tot plegat?
Sí, sí, no estic d'acord amb el que diu el Toni, perquè és que realment sobta una mica que en tot cas, diguéssim, que les coses hagin funcionat d'aquesta manera, no? En primer lloc, perquè, a veure, normalment sí que és cert que quan algú es presenta per un càrrec polític, doncs, home, normalment el partit procura saber, diguéssim, si aquella persona, doncs, en fi, té alguna cosa amb la qual el puguin atrapar i que després pugui perjudicar en el partit. Per això es fa prèviament, no un cop ja ets regidor, vull dir, sinó quan tu et presentes per regidor. I per tant, a veure, fer-ho ja sobre un regidor només té un sentit i és sospitar que han tingut una mala praxis com a regidors. I això tampoc és una cosa que per ara hagi sortit, no? No se sap ni ha sortit cap mena de referència ni cap mena de cosa. L'única cosa que han sortit és que es van demanar, doncs, aquests informes, no?
El dubte és, insisteixo, jo ho he dit diverses vegades a l'antena i han demanat entrevistes, que el senyor Xavier Martorell i el senyor Lluís Recoder, com a alcalde en el seu moment, no donin explicacions públiques. Jo no dic que l'alcalde Lluís Recoder sabés que s'estessin fent aquells informes, però bàsicament per esvair aquest dubte seria convenient, almenys considero jo en la meva opinió, que com a ciutadans de Sant Cugat sabéssim si ell com a alcalde en sabia alguna cosa, perquè no sé si aquest senyor va encarregar els informes per voluntat pròpia perquè volia saber la informació, que això és una cosa, o havia rebut l'ordre d'un superior, perquè és un dubte que a tots se'n presenta. De fet, hi ha fet una referència directa al Toni.
És que, a més, ja ho has dit molt bé, per esvair-lo, mentre no es digui res, el dubte doncs, es pot anar alimentant. En el moment que un dels dos personatges surti i digui, doncs, jo en tenia coneixement i ho ordenava, o digui, jo no en tenia coneixement i no ho ordenava, doncs, bueno, ens el creurem, no ens el creurem, la justícia preguntarà més, preguntarà menys, però com a mínim donaran la cara i segurament podem quedar més tranquils, no?
Sí, més que res, perquè a mi es vagin sortint aquests articles laudatoris respecte a Lluís en Recoder, no?, com el del Singular Digital l'altre dia, no?
Quin? Explica.
Bé, un que va fer el Josep Maria Vallès tornant a insistir en que en Recoder és el recanvi d'en Mas. Vull dir, esclar, doncs si realment aquest senyor és el recanvi d'en Mas, hauria, diguéssim, d'aclarir algunes coses perquè ho pugui ser-ho, perquè no pot ser que després li comencin a explotar mines, no? I això, vaja, em sembla, diguéssim, que és bàsic, no?
I a més que hagi coincidit que s'hagi retirat de la vida política de primera línia just quan han aparegut aquests casos. No dic que hi hagi una relació directa, però sí que coincideix temporalment.
Bueno, però és que me'n recordo, jo insisteixo que hi ha hagut moltes coincidències, no? I és clar, diguéssim, de vegades costen d'explicar tantes coincidències amb aquesta persona, no?
Bé, veurem avui com els hi va a l'assemblea. Em consta que l'exalcalde Lluís Recoder no hi participarà perquè és a Madrid i per tant no podrà votar entre Marc Monells o Joan Maria Terribas.
No sé si... molt oportú.
No sé si tenen alguna sospita de qui pot sortir com a nou president, si...
No.
No?
Sincerament no.
Ni cap preferència tampoc, entenc.
No, és casa d'uns altres, no m'hi posaré pas.
Escoltin, ahir vam conèixer, a partir de declaracions de la vicepresidenta del govern, Joana Ortega, quins són els plans del govern de la Generalitat amb les diverses administracions. Hi ha una proposta de llei de governs locals i hi ha diverses qüestions que m'agradaria tractar. Una és que preveu que els municipis que formen part d'una àrea metropolitana abandonin el Consell Comarcal, que desapareix. Per tant, Sant Cugat es veuria afectada per aquesta mesura. També la proposta de llei de governs locals dotarà les entitats municipals descentralitzades com la de Valldoreix una regulació desenvolupada, fet que les pot protegir davant la reforma de l'administració local que prepara l'Estat espanyol. També es vol, amb aquesta racionalització, que hi hagi menys càrrecs públics i, per tant, que hi hagi un alleugeriment de les administracions al nostre país. No sé què els hi sembla aquesta mesura que es va presentar ahir, aquest abans de la llei que vol tirar endavant la Generalitat.
Home, a la teoria que es posa damunt de la taula, jo hi estaria d'acord, o sigui, no només perquè es pugui suposar un estalvi econòmic, no?, la reducció d'uns certs càrrecs públics, que hauríem de veure quin impacte tindria real, però sobretot també per agilitzar burocràticament moltes gestions, eh? A vegades ens quedem només amb que tenim moltes administracions i això vol dir molta despesa i molts càrrecs públics i molts funcionaris, però poder a vegades el que hauríem de pensar és un ciutadà a quantes administracions s'ha de dirigir per cadascun dels tràmits i què triguen quan aquests tràmits a més han d'anar d'una a l'altra. Pel que fa ja al cas concret de Sant Cugat, el fet de l'àrea metropolitana o el Consell Comarcal, és cert que té un sentit, doncs, que Sant Cugat, per la proximitat amb Barcelona, pertany a l'àrea metropolitana, doncs, bueno, diguéssim que s'aboqui els seus esforços a treballar mancomunadament amb l'àrea metropolitana, però d'alguna manera hauríem de mantenir algun tipus de mecanisme que tampoc desvinculi Sant Cugat del Vallès, no en el seu nom, sinó parlant amb la comarca, no? O sigui, hi ha alguns projectes de cooperació entre municipis o de promoció econòmica, doncs, que van més enllà de l'àrea metropolitana, no? I que es poden estar treballant, doncs, a l'eix de l'E9, no?, que arriba fins a Terrassa, no?, i que creu amb la B30, tots aquests projectes que van més enllà de l'àrea metropolitana, doncs, d'alguna manera hem de mantenir els lligams amb el que és la comarca.
Domènec.
Sí, és que és una mica complicat, diguéssim, aquest tema. És evident que hi ha una duplicitat de funcions, de vegades, entre el que són els consells comarcals i l'àrea metropolitana. Clar, a veure, en el cas de Sant Cugat, té tota la raó el Toni de que, a veure, hi ha una relació amb Sabadell, amb Terrassa, amb Rubí, amb Cerdanyola, que evidentment ha de passar a través del Consell Comarcal. Costa molt més explicar, diguéssim, per què existeix un Consell Comarcal del Barcelonès. Perquè, esclar, si el Barcelonès està tot dintre de l'àrea metropolitana, per què ha d'existir una àrea metropolitana i un Consell Comarcal? si tots estan fent les mateixes funcions. És, aquestes duplicitats són evidents i que s'haurien de treure. Després és més complicat quan ja comences a agafar això, poblacions que estan immerses o bé en el Baix Llobregat, i que estan, diguéssim, àrea metropolitana i que estan al Baix Llobregat, clar, això, o aquestes, diguéssim, doncs així del Vallès, em sembla que, diguéssim, en el cas del Maresme no n'afecta cap, no? Diguéssim, no afecta. Però, bueno, en el Vallès i en el Baix Llobregat sí que es dona aquestes circumstàncies. No, en el barcelonès.
Una altra de les propostes és tirar endavant les vegueries, que era aquell projecte en el seu moment que havia de substituir les diputacions.
És la fusió, hauria de ser la fusió del que és les actuals diputacions amb els actuals consells comarcals, o sigui, que entre Generalitat i Ajuntaments hi hagués una única administració de gestió, de coordinació entre municipis, però una única. El problema és que ara la tenim duplicada, doncs, perquè el mapa de províncies ens ve marcat per l'Estat i el mapa de vegueries és una voluntat de la Generalitat de Catalunya o del Parlament de Catalunya en el seu moment. Per tant, és, jo crec que sí, en aquest cas sí que és imprescindible anar a fusionar les actuals diputacions amb els actuals consells comarcals, perquè això sí que no pot ser.
Sí, el que passa és que, a veure, diguem, hi ha un problema amb aquest tipus d'administracions intermitges, no? I és que són administracions que no tenen cap mena de control democràtic, en el sentit de que no hi ha cap mena de control per part dels ciutadans. Els ciutadans no voten els diputats provincials, no vota, diguéssim, la gent del Consell Comarcal, sinó que a partir d'unes eleccions aquests senyors que han sortit elegits i llavors es van repartint uns càrrecs i es van repartint uns sous. I aquí sí que és on hi ha un dèficit democràtic molt important en aquest nivell intermig, no? Perquè nosaltres elegim ajuntaments i elegim Generalitat. Però aleshores aquests cossos que hi ha intermitges, aquestes administracions intermitges, es queden flotant, diguéssim, amb uns llims i fora de tot control directe per part del ciutadà. I això és preocupant.
La Diputació de Barcelona? És difícil sí, saber... Sí. Òbviament sabem quins són els responsables, els presidents, sí. Els vicepresidents...
Sí, sí, fins i tot els sous. Fins i tot els sous podem no arribar a saber, perquè, esclar, els sous són públics i s'acaben sabent.
No, però més
el que no s'acaben és justificant.
Les dedicacions completes,
que a vegades tampoc, hi ha. Ni tampoc, diguéssim, hi ha un mecanisme que tu, com a ciutadà, puguis dir, escolti'm, a veure què passa, diguéssim, aquí...
No, i a més, fins i tot també el control mediàtic al Parlament de Catalunya, hi ha un seguiment tant dels plens del Parlament com de sessions de control, el canal Parlament per internet les pots veure al moment, el 324 hi connecta tot sovint, la Diputació, que no vull dir que no facin feina, però
és opac.
Hi ha un silenci mediàtic sobre la gestió de la Diputació, i ja no dic dels Consells Comarcals, no, segurament pel seu volum, però la Diputació no coneixem la feina del ple de la Diputació, de les comissions, és el que deies, encara gràcies coneixem president i els vicepresidents i poca cosa més, no? I tota aquesta opacitat jo crec que és, home, és preocupant des d'un punt de vista democràtic i a més doncs, també hi ha de gestió i a nivell doncs, de despesa econòmica de les nostres administracions.
Sí, sí, i amb els consells comarcals passa exactament el mateix, vull dir, perquè dius, bueno, i quin servei ens presta Sant Cugat aquest consell comarcal, no? Ens presta algun servei o no ens presta cap servei?
El transport escolar, per exemple?
Vale, sí, el transport escolar i el tema de les escombraries, no? Em sembla que a mi ja està afectant.
Sí, però a més no, jo crec que el problema no és tant els serveis que et presten, perquè a nivell funcionarial, per entendre'ns, doncs funciona, presten uns serveis la Diputació de Barcelona, tot el que és el suport als ajuntaments de la província de Barcelona, els projectes que tiren davant, tots els plans d'estudi que dissenya que després es van aprofitant municipi a municipi, per tant, tot això no vas amortitzant despesa. Jo això no ho criticaria, o sigui, la feina que es fa des dels treballadors jo crec que és necessària, és imprescindible perquè els ajuntaments puguin funcionar millor. Ara bé, està en l'estadi polític de la gestió de la Diputació, no? on tinc els meus dubtes i on realment hi ha, com dèiem, aquest silenci mediàtic absolut. No? Segurament no és tant culpa també dels mitjans, sinó de la pròpia Diputació, que fa pocs esforços, molt pocs esforços, per explicar el seu dia a dia polític. Amb la gestió doncs, no hi tinc tant cosa a dir, perquè sí que tant treballant a l'Ajuntament com ara des d'entitats doncs, veig la feina que es fa i el fruit que es pot donar als municipis, però bueno, la direcció política és un... Sí, qüestionaríem una miqueta
més.
Sí,
però fer un resum dels plens i donar a conèixer...
Sí, no passaria res. No.
Sí, estaria bé, eh? Sí. Saber, diguéssim, què aprova la Diputació i en què es gasta els diners. I
de fet, una cosa tan simple com els correus electrònics. Nosaltres aquí, òbviament, tenim la nostra adreça de correu electrònic on rebem les notes de premsa, les convocatòries o les informacions que volen fer arribar a les administracions, entre altres actors, òbviament. Veus la Generalitat, doncs, que cada dia doncs, et fa arribar una agenda del que fan els consellers i el president, i també la presidenta del Parlament, arriben notes de premsa, doncs, veus que hi ha una certa comunicació fins i tot amb els mitjans locals, òbviament l'Ajuntament també mou fitxa, fins i tot una mica el Consell Comarcal, però la Diputació sí que arriba de tant en tant alguna cosa, del pare de Collserola, però tenint en compte el pes i el pressupost de què disposa la Diputació, no es correspon amb el nombre de correus electrònics. Ja sé que és un indicador, si voleu, no representatiu, però vaja, la transparència, les voluntats de transmetre informació.
No, i de les aportacions que la Diputació fa a Sant Cugat del Vallès, o sigui, a través del seu ajuntament o a través de les seves entitats, no són menyspreables. Per tant, és explicar-ho. No estem posant en dubte de que siguin correctes o incorrectes, senzillament que la ciutadania tingui coneixement de quin ús es fa d'aquests recursos i també doncs, amb quins criteris polítics la Diputació executa el seu dia a dia. Bàsicament estem parlant d'això.
Escolti'm, més temes. Anem a tractar el nom d'una personalitat política de primer nivell, que no sé si els agradarà, que és Margaret Thatcher, que va morir ahir als 87 anys. Com saben, amb ella va arribar al Regne Unit el liberalisme econòmic a qualsevol preu, les privatitzacions, el sector públic, les vagues i, finalment, un país amb milions de parats i en crisi. És una política conservadora que se l'ha considerat intransigent. També és coneguda per la guerra per recuperar el territori de les Illes Malvines. I vaja, he fet un petit resum. Òbviament aquests dies, des d'ahir, vaja, els mitjans de comunicació estan oferint perfils molt més complets, però els demanaria una opinió sobre aquesta figura política, que ahir, de fet, repassant alguns comentaris de gent experta, deien que si ara ens trobem en una situació en què hi ha un descontrol dels mercats financers i del poder capitalista és en part per les decisions que fa anys van prendre Thatcher i també alguns deien Ronald Reagan, que van permetre doncs, que el control sobre el poder econòmic doncs, quedés totalment arraconat i que permetés doncs, aquesta disbauxa. No sé si comparteixen aquesta visió.
Sí, força. No, ja, home, com a persona política, doncs ja us puc imaginar que no és tant de la meva devoció. Com bé deies, no? És la persona que acaba amb moltes empreses de l'Estat. De fet, és la primera, perquè després anem mirant la resta dels països europeus com s'han anat liquidant les empreses. És també la persona que fulmina i deixa sota mínims els sindicats britànics. Això, a més, sense vergonyes, no va tenir cap problema. De fet, no sé quin canal de televisió ahir va posar un tall de veu demolidor de que si ells volien... Va venir a dir que si la gent volia canviar de direcció que canviés, però la senyora no canviaria. Per tant, jo crec que va actuar malauradament amb mà de ferro, com se la coneix ara, i a més, doncs, que segurament sí que és la responsable de tota aquesta deriva, no?, que la vella Europa ha anat fent cap al liberalisme, i que ella pot ser la iniciadora, però en cap cas l'única responsable, podríem assenyalar-ne uns quants més.
Sí, el que passa és que es va trobar, diguéssim, amb una Anglaterra que era molt complicada, no?, perquè era, diguéssim, no deixava de ser les restes de l'imperi, no?, i unes restes de l'imperi amb una decadència absoluta, i allò que va intentar és modernitzar i reflotar la situació, no?, i d'alguna manera, doncs, això va aconseguir-ho, perquè, doncs, l'Anglaterra actual és bastant diferent de l'Anglaterra amb què estava, diguéssim, en aquests moments. És cert, però, que això, diguéssim, doncs, ho ha fet amb uns costos socials, sobretot, diguéssim, doncs, molt, molt elevats. I això és... I estic d'acord, diguéssim, amb que el liberalisme que va propugnar i que, de fet, a veure, que ho va fer-ho de bracet d'en Reagan, perquè aquestes coses, si no, a veure, Anglaterra sense els Estats Units no podia funcionar sola, doncs sí que és els que comencen a marcar les desregularitzacions, sobretot en el món financer, i que és els que han permès després doncs, certes disbauxes, que vull dir que és clar que si no, doncs possiblement no hi hauríem arribat, no?
Em va fer gràcia el comentari d'una diputada Tory a Twitter, ara no recordo el seu nom i l'he intentat buscar i no l'he trobat, que diu que una vegada li van preguntar a Margaret Thatcher quin havia estat el seu principal triomf polític, i ella va dir que era Tony Blair, que de fet quan el Partit Laborista, això de la tercera via, van fer segons quines polítiques, en realitat ella considerava que havia triomfat i que veia com l'esquerra en part renunciava a ser esquerra, i doncs acceptava això, no?, que diuen de la tercera via, no?, que és posar l'intermitent a l'esquerra quan condueixes però girar a la dreta, no?, deia. I de fet em va quedar gravada aquesta imatge del que deia ahir, no?, aquesta diputada, que sap greu, no crec que ens estigui escoltant, però vaja, ja em perdonarà que la citi sense dir-ne el nom. No sé si comparteixen també aquesta visió, que després el partit laborista tampoc ha estat aquell partit més d'esquerres o defensor,
no,
de...
Sí, sí, a veure...
De les classes populars, això que...
De fet, però és que, a veure, exemples d'aquests no, tampoc cal a Anglaterra, eh? No, també podem veure la gestió del PSOE de la crisi.
Sí.
No cal a Anglaterra, és el que dèiem abans. Vull dir, sí. Aquesta senyora, malauradament, va assenyalar un camí que han seguit molts. I a més, doncs, aquí en tenim clars exemples. També és un camí doncs, que l'esquerra s'ha dedicat, algunes esquerres, les més oficioses i oficials, doncs, a matitzar. Bueno, sí, però bueno, intentem matitzar-ho, que si unes prestacions, que si ara un ajut, que si ara un subsidi. Jo crec que el drama està aquí, que no hi ha hagut un intent de canvi de model o una proposta d'un altre model, sinó que, bueno, ara ens hem trobat això, per una part ja ens va bé, per una part estem controlats i dominats pels mercats, bueno, ho intentem matitzar i aquí és on ens estavellem cada vegada.
Domènec, no sé si comparteixes aquesta visió que l'esquerra... En general, ha deixat de ser esquerra perquè hi ha hagut un triomf ideològic.
He dit les més oficials i oficioses, sí, i he posat un nom, que era PSOE.
Sí, algunes de les que han governat, perdó, perquè no hi hagi algú d'esquerres que ens escolti que després em tiri un tomàquet sortint pel carrer.
Oh, és que, a veure, no és el mateix governar en una època de bonança que governar en una època de crisi, no? I en una època de bonança es poden fer unes polítiques molt més estat de benestar i molt més d'esquerres que no pas, diguéssim, en una època de crisi. I en una època de crisi, quan t'has d'apretar el cinturó, doncs llavors ja s'han de començar a fer retallades, les coses es posen bastant més difícils, no? El problema és per què s'ha arribat en aquesta situació de crisi, perquè no s'ha pogut mantenir la bonança, i no es va poder mantenir la bonança justament perquè hi va haver una especulació i una situació, jo diria, diguéssim, una mica fora de tota ètica, que i d'enriquiment ràpid, doncs, que després s'ha demostrat que això no valia, no? És a dir, que sí que és cert que hi ha, a veure, diguéssim, en el cas d'aquí del nostre país, no? Només cal veure les empreses de construcció o les empreses promotores que existien abans de la crisi, les que han quedat, no? I veus, doncs, a pesar, diguéssim, doncs, que, per exemple, i també, perdona que diguéssim un nom, no?, diguéssim, doncs, que és el cas de Núñez, no?, que des d'aquí Sant Cugat sempre ha estat blasmat com un gran especulador, etc, però dona la punyetera que és la veritat, que ha sigut l'únic que s'ha mantingut. I no és l'únic que s'ha mantingut, sinó que és l'únic que encara té capacitat, diguéssim, avui dia, per comprar aquests excedents del banc dolent, etc, i és el que està salvant una mica la situació. Mentre que tots aquests altres que havien especulat, diguéssim, abans, i que abans semblava que el Núñez fos el dolent de la pel·lícula, tots aquests s'han acabat enfonsant. I això és una mica preocupant, diguéssim, aquestes situacions, vull dir, és... I a veure, i no estic defensant, diguéssim, a cap persona, i a més només exposo, diguéssim, una realitat que tenim actualment, doncs, aquí, Bueno, no ho sé, penso que en els anys aquests hi va haver-hi una manca d'ètica molt gran i que això, diguéssim, ho estem pagant ara molt, molt car. i tampoc no estic veient que s'estiguin fent esforços per millorar aquesta situació. L'altre dia, no me recordo quin dia era, hi havia això, hi havia un acudit, no? I es veia, diguéssim, el patró gros i alt davant de l'obrer petit, no? I que deia, diu, hem de refundar el capitalisme, no? I la vinyeta següent tornaven a ser els dos, només que el patró era molt més alt i molt més gros. I això és el que realment ens estem trobant, no? En que cada vegada aquesta diferència que hi ha entre rics i pobres, cada vegada, diguéssim, és més gran. I que el que està desapareixent és aquesta classe mitja que servia de fre i de suport i d'això, això, diguéssim, doncs està desapareixent, no?
Home, està desapareixent això, està desapareixent el teixit industrial, estan desapareixent moltes coses, no? O sigui, ara només rebem que comunicacions... que la gent s'ha d'autoocupar, no? Vull dir que si no tens feina, inventa-te-la, perquè anirà desapareixent això d'anar amb un currículum en un lloc que et donaran feina, no? O
sigui, l'americanització...
Total, no? 100%. Llavors, amb el que deies a l'inici, per no anar-me'n per aquí, del govern en època de bonança, o en època de crisi, és cert, que evidentment és molt més fàcil en època de bonança, però en època de bonança no s'ha sabut regular per quan vingués l'època de crisi. Jo crec que el drama està a que quan aquest país vivia d'una bombolla immobiliària no vam saber o no es va voler blindar doncs, una sèrie d'aspectes o legislar sobre mercats. O sigui, tot el que ara ens hagués fet una miqueta més fàcil la sortida o aquest intent de sobreviure en la crisi, no? I no veure'ns constantment abocats al que diguin uns senyors, doncs, que si la teva prima de risc és alta o és baixa, o el que, segons es pugui decidir en un Parlament, doncs l'endemà té una repercussió directa a la borsa perquè hi ha uns senyors que els hi pot agradar o no els hi pot agradar. Jo crec que el drama en què ens trobem és aquest, que hem cedit tant poder als mercats, tant, que ara bueno, la decisió política, malauradament, és un percentatge molt, molt baix de les nostres vides econòmiques. I doncs la crítica principal és aquesta, és a dir, en èpoques de bonança no hem sabut regular i no hem sabut preparar-nos per una eventual crisi o desacceleració de l'economia.
No, i tot el contrari, diguéssim, perquè ja sé que de vegades es diu no, és que això es va fer, diguéssim, en benefici a la població, perquè amb més diners ingresses, diguéssim, però la subhasta dels terrenys aquells municipals en el turó de Campmates va ser absolutament bestial. És a dir, que uns terrenys en dues hores passessin a valguer el doble, això, a veure, aquesta especulació va ser absolutament fomentada des de l'administració pública, des de l'Ajuntament de Sant Cugat. Que l'Ajuntament de Sant Cugat traiés a subhasta els terrenys a 170.000 pessetes metro quadrat i que en dues hores aquests terrenys valguessin 350.000, és molt fort, És molt fort.
Algun comentari més?
No.
Sobre aquest... no dic a l'aspecte en general, i de fet també ara hem vist una mostra, no? Com hem vist la Troika, que en el seu moment va imposar unes mesures a Portugal, que el govern de Portugal se les va haver de passar, i almenys hi ha hagut aquest reducte del Tribunal Constitucional que ha pogut parar mínimament els peus, tot i que després les conseqüències, lamentablement, potser seran pitjors per a la població de Portugal, però veure com la Comissió Europea, que nosaltres elegim de manera indirectíssima, perquè el Parlament Europeu ja dona un cert vistiplau, després tenim el Fons Monetari Internacional i el Banc Central Europeu, que tampoc, vaja, com són aquesta troika que es dedica a imposar mesures que no respecten ni les mínimes normatives dels estats on s'han d'aplicar, no? Sort una mica d'aquest Tribunal Constitucional que...
A més el que has dit, no? Ara el Tribunal Constitucional treu sentència, molt bé, ara a veure com l'apliquem, ara a veure com reacciona Europa i després ja el pitjor, a veure com reaccionen els mercats. No? Sempre estem, segons l'acció que tu desenvolupis, si a aquests senyors no els hi agrada, ja has begut oli. El principal drama és aquest. O sigui, que depenem d'uns senyors que evidentment no viuen amb una pensió. No, jo crec que també tots aquests, quan els sentim a dir doncs, que si hem de treballar més i cobrar menys, doncs jo no tindria cap problema agafar-los i dir, escolti, perquè vostè pugui jutjar i pugui legislar correctament i pugui donar lliçons, vingui, l'agafem 3 mesos, li donem un sobi i que intenti viure aquests 3 mesos, i ja està, i li bloquegem els comptes corrents, evidentment, i a veure, i després torni a opinar sobre la situació de la població, sobre la situació de la pobresa, de la classe mitja, etc. No? Jo crec que és tan fàcil des de
les atalaies,
des de les atalaies, exactes, d'anar dient i d'anar donant lliçons de com s'ha d'anar vivint. No? Doncs, no ho sé, escolti, vingui, fem-ho 3 mesos, no dic més, no, 3 mesos, i a veure què acaba opinant.
Sí, sí. Escolti, no hem de deixar aquí perquè queda un minutet i entre la sintonia i el comiat hem de marxar. Moltíssimes gràcies, Domènec Miquel i Toni Ramon, per aquesta estona de tertúlia i ens veiem aviat. Que vagi bé.
Vinga, adéu.